Diumenge de Rams, ja coneix tradició i família. Mossèn Blai Blanquer, bon dia.
Bon dia, Déu us guard.
Dia de responsabilitat, si més no per vostè. De moment, balanç, ha pogut afrontar tot aquest allau de gent, aquesta plaça d'Octavià plena a passar?
És un privilegi poder ajudar, coordinar tantes voluntats. Jo penso que quan veig tantes famílies que aquest dia s'esforcen per trobar-se, per fer una cosa tan gratuïta com sortir a prendre el sol amb una palma a la mà, amb un sentit religiós més o menys profund segons cadascú, però amb aquesta tendresa gratuïta, això, poder-hi ser i poder-hi participar, per mi és un privilegi. Home, sí que, esclar, ho has de preparar i a vegades també tensiona, però és molt bonic, és una sort poder-hi ser, una sort, diguem, contemplar-ho, i a mi m'alliçona, a mi personalment em fa molt bé veure les cares de molta gent i pensar que hi ha al darrere, perquè darrere de cada cara hi ha un món amb els seus problemes i les seves esperances, i això compartir-ho és un goig.
Problemes i esperances, vostè ho deia quan ha parlat als fidels i a la gent que s'ha apropat a beneir la palma, no estem en el millor moment a nivell de societat i de país, i ha anunciat fins i tot mesures que s'està plantejant Càritas aquí a Sant Cugat, no?
Sí, jo penso que el millor moment mai no es dona, mai el que viu té la sensació de que és un bon moment. Si mirem la història, veiem que sempre hi ha al costat de coses positives grans preocupacions, i si anem a Jerusalem el dia que avui commemoràvem, ja em diràs, hi havia una joia i alhora un pressentiment molt dramàtic. Però avui dia és cert, avui dia ja ho veus als diaris i tots els mitjans parlen de malestar, que es manifesta de moltes maneres, perquè, esclar, no tenim el que teníem i es preveu que no ho tindrem. I això preocupa, és clar. A més, anar a més entusiasme, anar a menys fa molta por i ens costa molt de renunciar a coses i hem d'aprendre a fer-ho. No hi ha més remei. Si la societat amb tota la seva complexitat ens ha portat una crisi com aquesta, hem d'aprendre a respondre bé davant d'aquesta crisi, no fent més cartes als reis, que n'hem fet prou, sinó posant-nos actius tots plegats.
Com s'ha d'afrontar, doncs, aquestes retallades? Vostè ha citat aquesta paraula, de fet, que el govern ha anat anunciant, no? Vostè, els fidels que s'apropen a l'Església, com els recomana afrontar aquesta època, diguem-ne, d'estrenyar el cinturó?
Pobre de mi, jo tant de bo tingués una resposta a aquesta pregunta. Crec que cadascú l'ha de trobar dintre seu. El que és cert és que hi ha hagut èpoques, i molt properes a nosaltres, vaja, els que som grans, de grans retallades, de grans privacions, i la gent sobrevivien com podien, en la privació més gran. Si hi havia coratge, si hi havia ganes de compartir, i ara ens toca fer-ho moderadament, no desenganyem-nos, la crisi de guerra i postguerra no té res a veure amb això d'ara, però vaja, ara és bastant seriós i hi ha molta gent que pateix, perquè el que es troba atrapat, encara que l'entorn sigui positiu, està patint molt. Clar, hi ha una cosa que caldria dir ben alt: aquests dies s'anuncien els sous de segons qui i es garrifen, perquè penses, com és que aquests tenen aquests sobresous que no se'ls menjaran en tota sa vida?
Els banquers.
No sé ben bé qui, jo parlo del que sento dir per les periòdics.
Aquests dies es parla de sous, aquests dies es parla dels sous dels banquers.
De gent, sí, però n'hi ha més, n'hi ha més. Les diferències són insultants, això és un fet, això a casa nostra. I per tant, aleshores, això s'ha de dir ben clarament que no és just i s'ha de corregir. Com? Ho hem de fer entre tots, però esclar, el que més responsabilitat té és el que més mitjans té per fer-ho. Això per començar. Els governs, mireu, els governs hem estat molt de temps pensant-nos que eren els reis d'Orient. I doncs no ho són. I ho han de fer tan bé com sàpiguen, però tenen els recursos limitats. Ho fan bé o malament? No ho sé. Però el que és cert és que anar passant la pilota en els que manen és molt fàcil, i alhora mateix no plantejar-se què podem fer cadascú.
Càritas, crec que ho ha anunciat vostè, diu, què podem fer cadascú? Està plantejant-se obrir un menjador social a Sant Cugat?
Bé, mira, el Càritas és un testimoni molt directe de les necessitats dels ciutadans de Sant Cugat, de tot arreu, però d'aquí també. És que a vegades pensem que Sant Cugat és una illa en la qual tot són arbres i tot és maco. Doncs hi ha de tot, com a tot arreu, no? Per tant, sí, és cert, se'ns ha fet... Tenim un col·lapse de les instal·lacions de la Casa Racial, perquè no donem l'abast per tenir una resposta a les necessitats de la gent. Les culturals i les de promoció encara, perquè es podem repartir els locals, però el magatzem, això és que ja no pot ser. S'està buscant un lloc. I haver de pensar en un menjador social, a mi em fa molta tristesa, perquè em recorda temps molt passats, però s'ha fet a molts llocs, i molts fa molts anys que ho tenen, perquè hi ha aquestes necessitats també. Jo estic convençut que la ciutadania se n'adonarà i farà un pas endavant, perquè tothom té bons sentiments. I estic segur que l'administració també és sensible amb això, i que ens sortirem de fer que Sant Cugat es pugui apaivagar el sofriment dels que estan en situació difícil. És cert que alguns comencen a marxar, és cert, també, dels immigrants, això és un fet, però no es tracta de ser menys, sinó de partir més.
S'està estudiant el lloc, però hauria de donar cabuda a quin nivell diari o setmanal de persones un menjador d'aquestes característiques aquí a la ciutat?
S'ha de començar amb poc. Jo recordo altres experiències que he tingut fora d'aquí, que ens preguntàvem si algú hauria de menester, fins al dia que es va obrir, i llavors es va veure, perquè realment hi ha moltes necessitats amagades. No et puc dir res més, de moment serà una cosa reduïda però ampliable. S'està preparant, de moment encara això està a nivell d'estudi, però amb decisió de tirar-ho endavant perquè la necessitat urgeix.
A curt termini, a final d'any podríem tenir menjador social?
Ens agradaria molt, i abans i tot, ens agradaria molt.
Parlava vostè del govern, permeti'm una pregunta, i és que hi ha canvis de govern, primer a la Generalitat, ara s'apropa a nivell municipal, i ara hi ha hagut doncs un canvi a la Generalitat, ha entrat un govern de Convergència i Unió amb un partit, Unió, de bases democristianes. Això com es llegeix des de l'Església, per exemple, que la Conselleria de Benestar Social estigui encapçalada per algú d'Unió, es rep positivament, pot beneficiar els interessos de la institució de la que vostè forma part?
Mira, hi ha una qüestió molt clara, i és que l'àmbit de les coses terrenals, diguem, tot el que és opinable, i la política per necessitat ho és, perquè es poden fer les coses de moltíssimes maneres, això per part de l'Església com a tal ha de mereixer un absolut respecte. És a dir, no hi ha un partit que sigui la resposta evangèlica a res, no. No hi és això, tothom fa el que pot bonament, alguns s'aproparan més, altres menys. Per tant, no hi ha un partit de l'Església, no hi ha de ser. De fet, si miréssim els cristians que venen a l'Església habitualment, trobaríem gent de tots els partits, o gairebé de tots. I això ha de ser així. Per part de l'Església, diguem, bisbe, etcètera, que s'ha de fer un respecte absolut a tothom. Llavors, dir els valors aquests que jo t'he parlat abans, i que, bueno, que els parlem sempre, doncs de repartir més, de més justícia, de més respecte, això ho direm a tothom, tant si són d'un partit com d'un altre.
Clar, però l'Església és un actor social amb un discurs, uns interessos i també unes necessitats, i hi ha discursos més pròxims que d'altres.
Mira, de fet, hi ha moltes persones que a l'hora de compartir, diguem, el desig de millorar les coses, siguin del partit que siguin, es posen a to. Amb això sí que et puc dir que no estaria bé pensar-se, ara vindran els nostres, que és una frase que es deia després de la guerra. No, senyor, no vindrà mai els nostres. És a dir, l'Evangeli sempre va més enllà, i no és feina de l'Església dir aquest partit o aquest altre. No, perquè es poden fer de moltes maneres les coses. Els objectius, a veure, si quan es fan discursos en campanyes electorals tothom al·ludeix a la igualtat, a la justícia, al respecte, i si no ho fessin malament. A més, com ho fem? Jo crec que tothom ho fa com pot, i deixem dir que amb bona voluntat pot haver algú que se n'aprofiti, però jo crec que no. Jo crec que el que es fica avui dia en aquests camps ha de ser una persona molt esperançada i molt bondadosa, perquè n'hi ha molts que s'estimen més no ficar-se en política per viure tranquils a casa seva, i això és un mal molt dolent de la nostra societat. I deixa-t'ho dir, ja que tu ets jove, que això està passant molt entre els joves, i això és fatal.
Volia parlar dels joves. Altres vegades que havíem parlat, deixem la crisi, tornem avui diumenge de Rams, vostè deia i reconeixia la necessitat de l'Església d'apropar-se als joves. Aquí hem vist molts nens, hem vist famílies, però el perfil jove, com el podem, sé que no és el millor verb, conquistar?
Bé, el que ha d'arribar al cor de totes les edats no és el capellà o el bisbe o el papa, sinó que és Nostre Senyor Jesucrist. Si no és així, perdrem el temps. Aleshores, aquí tenim un problema que jo l'he escrit ara fa poc, guiat-me amb una frase d'un autor que a més era comunista i ateu, que diu que es pot donar una generació de gent gran, potser envellida per idees antiquades, i una generació de gent molt jove, potser amb idees molt infantils i molt immadures. Falta entremig l'anella que uneixi les dues generacions. Això crec que és un problema que el tenim ara obertament. Hi ha coses que els joves fan, en tots els ordres, però molt pel seu compte, cosa seva. Hi ha altres coses que fem els grans, molt pel nostre compte i cosa nostra. Falta l'anella intermitja d'aquesta generació jove, però no gaire jove, i gran, però no gaire gran, que sigui capaç de comprendre bé els uns i els altres. Això ens està fent molta falta, perquè podria crear uns ponts que ara es donen amb dificultat.
Però creu que l'Església com a institució, no vostè com a rector, no la gent que treballa al peu i al dia a dia, dona una resposta realment a la realitat dels joves d'avui dia a Catalunya?
Mira, em costa molt de parlar de l'Església institució, perquè qui és l'Església institució? A veure, una cosa són els pronunciaments que pugui fer doncs, el Sant Pare o els bisbes, que ningú no se'ls llegeix, que ningú no se'ls mira.
Però tenen ressò, sobretot en temes controvertits, com són doncs, des de la protecció en les relacions sexuals. Això és una cosa en la que l'Església està allunyada dels joves, més que res perquè així ho diuen les dades, no?
Bé, això és el que s'ha anunciat moltes vegades a través dels mitjans, però que no té gaire a veure amb la realitat concreta i completa. A més, et diré una cosa. Els temes morals, que són els que de vegades ens enfronten, no són el més important. I si no agafa l'Evangeli de cap a cap, i veuràs, quanta gent que eren considerada immoral i indesitjable, Jesús els acull. Però el tema principal no és aquest, ni el més dificultós, ja ho veus. El més dificultós és la fe. Tant de bo els temes fossin purament, diguem, ocasionals, en fi, disciplinars o purament morals. El tema difícil és la fe.
Sí, ja per anar acabant, no? Però clar, molta gent diu, jo tinc fe, però jo no crec en l'Església. I aquest distanciament entre la institució que hauria de donar respostes a la gent que té fe i la gent que realment té fe, que n'és ple el carrer de gent que després no acaba venint a l'Església, aquest distanciament és una realitat.
Bé, jo ara, fent una mica de broma, però no gaire, et diria que jo també tinc fe en Déu i no crec en l'Església, amb la mateixa mesura de paraula creure. És a dir, creure en Déu és un acte de gran profunditat, és un do de Déu i és un repte i una tensió continuada en la vida, i amb ell o t'hi dones o no t'hi dones, i això ha de ser profund i radical. Ell, a través de Jesús, ens ha dit que vol que visquem units, que ens estimem, que formem comunitat, i això és una tasca inacabada, i això és l'Església. La resta, el que s'encarrega d'una cosa o d'una altra, això de vegades s'amplifica amb excés. A veure, jo em sento un cristià, i això és la meva esperança, ser batejat un cristià, que sigui el rector és una responsabilitat que m'espanta de vegades, però si un diu, és que el rector, perdoni, mira, el rector és un batejat com vostè i com vostè, i està a la recerca de Déu com vostè i com jo. Ara, té una responsabilitat que es pot equivocar, però és molt secundari tot això.
Pel que veig, a vegades vostè mira cap amunt, no dic cap amunt cap a cel, sinó cap amunt cap a qui representa les institucions eclesiàstiques, i pel que vostè diu, no s'hi acaba de sentir representat. Bé, vostè que té el contacte directe amb el FIDE.
No, a veure, representat, jo doncs, a veure, per exemple, quan llegeixo un document dels que entenc, dels que es publiquen, per exemple, dels discursos del Papa, costen d'entendre a vegades, però, per exemple, la Sagrada Família m'hi adhereixo totalment, costa una mica d'entendre pel llenguatge, però el missatge és boníssim. Per exemple, una cosa que diu clarament, l'Església no s'explica ni justifica per si mateixa. Això va dir a la Sagrada Família, tot va passar per alt això. Què vol dir? Que diu, no, la seva missió és reflectir el rostre de Déu. Un Déu que és amor, un Déu que és perdó, un Déu que és pau. Això és la seva missió. No justifica per ella mateixa. No té raó de ser per ella mateixa. Per tant, o els homes d'Església, des del primer batejat fins al Papa de Roma, reflectim el rostre de Déu, o si no ja podem plegar, perquè estem fent nosa.
Reflectir el rostre, doncs, aquells dies que s'apropa la Setmana Santa, pels desencisats i pels que no, amb l'Església, què diu vostè com a rector, als santcugatencs, com encara aquests dies?
Mireu, és la recerca de l'esperança amb realisme. La vida és com és, i imaginar-se-la com un festival de primavera és equivocat. La vida és com és. Jesús ens ensenya a viure la vida tal com és, amb tota la seva radicalitat, des de l'inici, amb totes les seves tendreses, fins a la mort amb tota la seva duresa. I ell ens ensenya a tenir com a fil conductor de tot un amor que és irrenunciable. Aleshores, per tant, missatge aquí és l'esperança, però en majúscula. No petites esperances, allò d'aquest cap de setmana ho entenirem, que això sempre és font de després de decepcions, sinó l'esperança radical. On pugui plantar cara a totes les realitats, totes, les joioses, per donar gràcies a Déu, els reptes per posar-se actiu i les coses que no tenen sortida per posar-ho en mans de Déu. I això és com ho fa Jesús, però això és molt seriós, eh? Jo penso que hauríem d'aprendre a viure seriosament. I avui, plus, ho deien els nens a l'hora del migdia, guaita què diu Jesús? Déu meu, per què m'heu abandonat? És un moment molt dur de la vida de Jesús. I és a través d'això que Jesús es posa al nostre costat quan ens sentim abandonats a Déu i tot, que també passa. Per tant, missatge, l'esperança en majúscula, no la fem petita, perquè viure la fe és grandiós. I en un món en què tot es tendeix a fer domèstic, va bé que alguna instància ens digui que és grandiós viure, i que és grandiós viure de cara a Déu.
Sens dubte impacten, aquestes paraules. Doncs, mossèn Blai Blanquer, gràcies per atendre els micròfons de Cugat Ràdio.
Gràcies a vosaltres per donar-me ocasió d'explicar i de desitjar a tothom una Setmana Santa profitosa, sincera i plena d'esperança.